de Catalunya Ràdio, la que al final avui una gran part continua sent l'esquelet de la ràdio, era la capacitat del Josep, i això no ho dic jo perquè jo no ho he viscut, sinó treballadors d'allà i treballadores que hi són, la capacitat del Josep no únicament d'estar tot el dia escoltant l'antena per controlar com es deia i com es feia i el muntatge i si hi havia qualitat i si no, que això vol dir que tota l'estructura de la casa estava en alerta permanent, perquè sabien perfectament que tenien la llumeta del despatx del Josep, no el fet del pare, la llumeta del despatx del Josep, permanentment activa. I això és molt important per l'alerta de qualitat que tu li poses a l'antena, no? Perquè és un... Saps que hi ha algú que està pendent del contingut,
i
del producte, no de les relacions,
de l'exigència, exigència en el detall. A mi, que jo havia fet el Matí de Catalunya Ràdio, el vaig fer durant gairebé 2 anys, que era el programa que anava abans del Josep, que era quan el Josep estava preparant el seu programa, Llavors nosaltres érem la típica carrusel aquell
de les notícies.
M'havia corregit 2 vegades. Correccions d'antena. Una perquè corria massa, i això no era culpa meva, era del Joan Maria Claveguera, que deia, ara anem a córrer. Llavors em feia córrer com una boja allà. I la segona, de pronúncia.
Ai, pobre, ja li ha caigut...
De pronúncia. No, això li vaig dir una vegada. De pronúncia. Escolta'm, això que has dit és... O sigui, sempre hi havia una substància, i sempre es feia amb bones formes, eh? No calia que et renyés. No calia. Passava com passava amb el Jordi. Quan et venia et deia, escolta'm, tu ja et posaves en primera posició de salut. Deies, ai, ai, ai.
Hi havia una explicació, però és veritat que no hi ha res pitjor que tenir la impressió que fas una cosa que ningú s'escolta, que ningú li és igual.
Exacte.
Això és el principi pel qual s'enfonsen tantes coses a la vida, no? Si a ningú li importa...
La sensació a vegades que et parlen d'oïdes perquè no han escoltat mai allò que tu estàs fent.
El punt de partida només és un. Tu per qui treballes?
Sí, sí.
I la resposta és per l'oient.
Exactament.
No treballes per l'empresa. Tu treballes a l'empresa i, evidentment, cobres una empresa. I obeeixes o segueixes, és igual.
Però per qui treballes és per la societat.
Tu treballes per l'oient. I l'oient t'ha de mereixer tots els respectes del món, des del més petit... des de la cosa més anecdòtica i ínfima a la més transcendental i més important.
Sí, però després hi ha una cosa... a la vida, passa a tot arreu, eh? Una cosa és el poder i l'altra és l'autoritat. És a dir, el Josep podia ser el cap de programes i això li donava un poder. Però tu sabies que aquella persona havia fet butlletins a l'1 de la matinada.
Sí.
I per tant, quan et deia que el butlletí estava mal fet, no era un càrrec que havien posat allà que li havia semblat que, sinó que tenia els fonaments professionals per dir-te, mira, noi, vas córrer massa, el tall va entrar tard, ho feies a desgana, estaves adormit, semblava que encara estaves menjant l'entrepà...
Sí.
I, bueno, doncs per què? Perquè ell també havia passat per allò.
Josep, què va passar a la teva tornada?
No va passar absolutament res. Vaig tornar després del temps que havíem acordat. Jo vaig marxar, el Joan Granados em va dir, tu no te'n vas sense signar un... Que el Joan Granados va ser... el gran director general
de la
corporació de llarg.
Bueno, vull dir, que el millor...
No.
El millor vol dir...
No ho retiris.
No ho retiris.
El millor, de llarg.
Totalment d'acord.
Perquè deixava fer, sabia perfectament que el que fèiem els professionals era allò que s'havia de fer, perquè si ho dèiem els professionals, deia ell, jo qui sóc, que no sóc professional d'aquest món, per tant, vosaltres feu, i alhora ell
era... paraigua.
Exactament.
Era el paraigua.
El gran paraigües de tot i
era
de tothom.
Era el que parava totes les...
Tot. Sí, sí. I bé, jo vaig marxar i em va dir, tu no te'n vas si no signes un contracte que tornaràs, i li vaig dir, bé, Joan, jo t'ho agraeixo, però jo el que vull és tallar del tot, perquè si me'n vaig pensant en el dia que tornaré, no faré el net mental que vull fer. I bé, ho va entendre. Enmig hi va haver un canvi a la direcció general, i quan vaig tornar...
Qui va entrar després?
Llavors...
Jordi Vilajoana.
Jordi Vilajoana.
I en el moment en què el Jordi Vilajoana, jo era als Estats Units, em va enviar un fax que guardo, que vaig haver de guardar bé perquè era d'aquell paper setinat que s'esborrava, no? Però el guardo perquè volia venir-me a veure, perquè havíem de fer no sé quantes coses, però bé, les intencions van quedar com... El món de la publicitat sempre porta, diguem que, la lleugeresa de l'impacte del moment i fora, no? I bé, va quedar com un espot.
I es va quedar...
Total, que a mi tens, abans que has preguntat el Josep, i tu amb qui competies, amb Del Olmo i Gabilondo? Doncs jo em vaig trobar competint aquell mes de setembre amb Del Olmo, Gabilondo i Josep Cuní.
I el fantasma, el Josep.
Vols prou?
Tres tasses. I el fantasma, el Josep. Que era molt intens en aquell moment, perquè jo ho recordo com a oient, quan el Josep va decidir marxar, socialment va ser un terratrèmol, igual que quan l'Antoni
també
sí, bueno, sí, se'n va anar, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bé, però en el fons
els deia abans d'anar a la publicitat, els deia, tant en Josep Cuní com l'Antoni Bassas com la Mònica Terribas són, entre cometes, víctimes d'una situació que no va amb ells.
D'una cadira amb molt foco.
Efectivament.
D'una cadira amb molt foco.
Jo crec que ara el foc, cada any que passa el foco encara és més bèstia a la ràdio pública. En el cas de l'Antoni Bassas, tu te'n recordes de l'últim dia del programa?
Home.
Sí, sí, esclar. No,
què va ser el pitjor, l'últim dia o l'endemà de l'últim dia?
No, el pitjor va ser 3 setmanes abans quan vaig anunciar que hi hauria un últim dia. Jo vaig marxar un 18 de juliol i ho vaig anunciar un 20 de juny, quan vaig veure que allò ja no arribava enlloc, que no ens posaríem d'acord perquè no hi havia cap voluntat de posar-se d'acord.
I què aleshores... va passar, Antoni?
Bueno, passa el que passa en aquests casos, diguéssim, que hi ha gent a la que no li agrada les coses que passen i considera que, prescindint de la persona que ho explica al dematí, és a dir, matant el missatger, doncs s'haurà acabat el problema. Saps? Com quan tu tens una gotera que et fa una taca i tu pintes, bueno, sí, ha quedat pintat, però si no arregles el degotall que tens a dalt, que et tornarà a sortir la taca, no? La realitat és tossuda i s'imposa, no? I aleshores, matant el missatger, no sempre, les coses no sempre funcionen.
Això va ser l'any?
2008.
2008. Qui hi havia de director general?
De directora general hi havia la Rosa Collell, de president hi havia l'Albert Sáez, i de director hi havia l'Oleguer Sarsanedas, i era l'any que jo estava de directora.
A TV3, sí, clar, per això s'ho sap també.
Sí, sí, pensava dir que ara hi.
Acaba de descriure ara la taula de reunions del comitè de direcció.
Ha vist totes les cares.
No, però jo no vaig assistir en aquestes reunions.
Deixa'm un moment de tota manera que et digui. Quan a finals del 94 el Josep se'n va a Amèrica i jo el substitueixo, fem una reunió al seu despatx, que al cap d'uns dies va ser el meu i que al cap d'uns anys va ser el de la Mònica, a la cantonada...
Jo el vaig treure, tu.
A la cantonada... Tu vas treure aquell despatx?
Jo vaig treure, sí. Jo treballava a la redacció.
Bueno, home, jo també, però...
Sí, no,
molt
però
bé,
jo el vaig eliminar.
Va, doncs, allà a la cantonada de Diagonal Petore, no?
Sí,
el primer pis i tal, no? I, bueno, doncs mira, aquests són els tertulians, no sé què, aquí, a tal hora faig això, a tal hora... No sé, vam fer com un traspàs de poders, no? I només em va donar un consell, només me'n va donar un, que en una certa ocasió vaig posar en pràctica i em va anar molt bé. Em va dir, escolta, diu, sempre que hi hagi un problema amb els caps de la ràdio i et cridin al despatx per parlar d'aquest problema, ves-hi tu amb una solució, amb la teva solució, perquè normalment serà millor que la d'ells. I a més els estalviaràs un problema, perquè probablement no en tenen ni idea de com solucionar-lo, diguéssim, no? I sí, funciona.
I tu que vas anar allà i dient què?
No, aleshores et deien, l'altre dia va passar això no pot tornar a passar, o hem de fer, o hem de deixar de fer, i tu deies, això no va enlloc,
no té ni cap ni peus,
no? I aleshores, però tu ja havies d'haver vingut amb la idea pensada de casa, de dir, no, home, saps què podríem fer? Això i això, i a poc que ho exposis amb una mica de convenciment, t'acaben dient, sí, noi, tens raó, saps què? Sí, en Bassas té raó, saps què farem això, farem allò altre, i no sé què.
Saps què passa? Que quan els directius no són professionals de carrera, per entendre'ns, és a dir, que abans no han fet el butlletí de la una, solen tenir la tendència d'escoltar massa gent, que no té res a veure amb la feina, cosa que està molt bé, perquè han de ser permeables per saber l'input que hi ha a la societat. Però una cosa és saber l'input de la societat i l'altra cosa és quedar-te amb el criteri de l'últim que t'ha trucat o amb qui has anat a fer cafè o amb qui vas sopar ahir o amb qui vas dinar ahir. I sobretot si aquell el que pretenia era desestabilitzar la situació. Perquè aleshores tu arribes i què fas? Desestabilitzes la situació. Amb una diferència substancial. El convidat en qüestió la va desestabilitzar tot sopant i es va quedar a la taula del restaurant. I si tu la portes al lloc de feina, desestabilitzes la situació, vol dir desestabilitzes l'empresa. I això és una qüestió que no és menor. i s'ha d'anar molt en compte amb aquestes coses, perquè l'efecte, els efectes col·laterals són terribles. Sí. Pot ser que no es notin aquell mateix dia, però s'acaben notant tard o d'hora.
Correcte. Tu saps els impactes que tenen determinades decisions en el teu equip, en els oients, amb la percepció, fins i tot amb la reputació en determinat moment de l'emissora, i dius, no, home, no, però si això ja es veu que... I en canvi, et fas creus que els altres no ho vegin, no? Però és que és el que diu el Josep, i no són de la una de
treballen amb... Jo sempre poso aquest exemple, i l'he posat moltes vegades, no només perquè l'ha viscut, sinó perquè me l'he cregut mentre el vivia. La Mònica va ser la meva directora durant un temps. Ella va arribar de directora a TV3 quan jo ja estava fent els matins. Amb la Mònica vam tenir infinitat de trobades, i ella va tenir la gentilesa i la generositat de continuar confiant en mi des de molts punts de vista, no només des del punt de vista dels matins. Ella i jo vam tenir algunes converses que, per raons professionals, eren difícils, però no hi va haver mai cap problema, perquè ella sabia, més enllà d'allò que ella hagués de fer, què havia pogut passar abans de que jo li pogués explicar. Per què? Perquè ella abans havia estat asseguda en el plató, fent una altra cosa, i amb tots els interlocutors del món. Clar, que això és bàsic per entendre la persona que et rep al despatx. Tornem al butlletí de la una. Jo altre dia vaig poder dir, creus que... No crec que fos aquesta l'expressió, però sí, tu, a força d'anar-la repetint i l'has convertit en llegenda, deixem-la com a llegenda.
Sempre les llegendes. Eh?
Si jo et vaig dir, tu creus que el butlletí de l'una ha sigut digne, és perquè des del punt de vista del que havia fet butlletins a la una, semblava que allò no havia de ser. En un altre en un plantejament diferent, que hagués passat? Diguem que un plantejament bastant més generalitzat en aquests moments, que t'hagués dit, escolta, m'han dit que ahir a la una... Clar, si tu, quina autoritat pots tenir tu, professional, sobre un altre professional, si li dius allò que t'han dit? No, perdoni, que t'han dit no. I suposant que t'ho hagin dit, ho has de fer teu. No pots traslladar l'exemple de la tertulieta d'ahir a l'hora del partit de futbol mentre anaves a buscar l'entrepà al camp del Barça.
Clar. Són les 10 i 12 minuts. Escolteu això.
Desperta, Catalunya. Cada cop sou més els que compartiu amb nosaltres el moment que vivim. El matí de Catalunya Ràdio. Voluntat de rigor, de pluralitat, de proximitat.
Quan...
Què sento?
Sona aquesta sintonia, Mònica?
Que estava acollonida. O sigui, el que sento, el que em trasllada ara aquesta veu, no sé de quin dia és, que tenia por, devia ser dels inicis, devia ser del principi de jo assumir el matí de Catalunya Ràdio, i la veritat és que feia molt de respecte, no només perquè el Josep i l'Antoni i la Neus Bonet i el Manel Fuentes hi havien estat al capdavant, sinó pel que deia l'Antoni, que és una immensa responsabilitat, perquè jo era una persona més de televisió que de ràdio, que era una persona que havia fet altres coses a part d'estar davant d'un micròfon o d'una càmera, i que em feia molt de respecte. I a més hi entrava en un moment de la vida, diguéssim, d'aquest país molt complicat. I era el 2012 i tot el que... tot el que significava, tot el que teníem per davant, no? I per tant recordo aquests 7 anys com si n'hagués viscut 14, no? La veritat és aquesta. Però, com ara comentàvem, que és molt important que t'acompanyin en la decisió persones amb autoritat moral per poder teixir les complicitats que requereix un programa d'aquesta complexitat en el moment del país que nosaltres el vam viure... doncs és fonamental per poder afrontar-ho amb prou solidesa, no?
Però... Mai, o sigui, la Mònica porta un any i mig de tertuliana els dilluns del Monarracó, però mai et vaig fer la pregunta a l'estudi asseguda del que li he fet avui amb en Josep, que li he fet avui amb l'Antoni, que t'he de fer a tu, que és per què plegues tu del matí de Catalunya Ràdio, de la mateixa manera que ara l'Antoni deia que 15 dies abans... va dir que plegava i que el Josep s'ho va trobar. Tu, recordo que va ser una enorme sorpresa i que molts es van assabentar el dia abans. O sigui, sí. Bueno, jo crec que tu mateix el dia abans, o dos dies abans, o tres dies abans...
Sí, jo vaig acomiadar-me del matí de Catalunya Ràdio un divendres i ho vaig comunicar el dimecres a les 2 del migdia. Per què? Doncs perquè jo sempre he pensat que per poder dur a terme un projecte d'aquestes característiques necessites no únicament tenir un equip sòlid i compactat al teu voltant, que jo afortunadament el tenia i el tinc, i com deia abans la Glòria, som família, no? Vull dir que moltes coses del dia a dia jo les comento amb el meu grup del Matí de Catalunya Ràdio, coses personals, no coses professionals, sí, coses de com ens va la vida, no? I però alhora penso que és fonamental que tinguis la confiança de l'equip de direcció de l'emissora, no? Perquè creguin en tu i et vulguin tenir allà. I jo vaig tenir la certesa que això ja no passava. I no passava des de feia ja algun temps. I el convenciment de que estava en dissintonia amb les persones que tenien la responsabilitat de dirigir l'emissora em semblava molt poc ètic continuar el projecte endavant per part de tots sense aquesta sintonia. Per què? Perquè nosaltres ens devem a la societat, com deia abans el Josep. Perquè això és un mitjà, això, Catalunya Ràdio, és un gran mitjà públic. I es mereix que hi hagi una cohesió absoluta de projecte. I quan no hi ha cohesió absoluta de projecte i tu ho detectes, la teva obligació és no contribuir al soroll. I el soroll et pot venir de fora, com deia l'Antoni, com deia el Josep o la Glòria, no? Et poden venir les bufetades de fora. Això és, forma part de l'ofici i és el que has d'assumir, i quan estàs en primera línia, qualsevol persona pública rep patacades per existir. I a partir d'aquí cauràs millor, cauràs pitjor, blancs, negres, diràs una cosa, te'n contestaran una altra, és igual, i més en el temps de les xarxes. Per tant, assumeixes això. Però quan des de dins no tens el confort emocional i professional que requereix una empresa com aquesta, família, la ferida és massa gran, el desgast és massa gran, llevar-se es converteix aleshores, i vaig en un problema. Poder somriure en els teus companys es converteix en una excepció, perquè estàs amb tensió permanent, perquè no estàs bé. I quan no estàs bé, no pots fer micro, perquè és una irresponsabilitat, i ja està. I quan intentes que les coses se solucionin i no ho aconsegueixes, doncs la teva obligació és marxar.
Ximpum. És un quart tocat d'11 del matí. El tens a punt, Glòria?
Estic a punt.
Vinga. Sí.
Comencem aquest ull de poll en un dia que ha estat homenatge a la ràdio matinal i ha estat amb la convocatòria de Mònica Terribas, Antoni Bassa, Josep Cuní, al costat de Jordi Basté, tots els que comencen a treballar, atenció, quan els caps han marxat o quan els caps encara no han arribat. Aquesta és una mica l'eslògan sobre els que hem treballat tots i jo m'hi sumo també. Els temes de tractar, doncs, han estat molt de nostàlgia, el que trobem a faltar de matinal, quatre ràdios tenim a casa, els primers records infantils de la ràdio, que escoltàvem la ràdio de petits, el repàs dels programes, notablement el Matí de Catalunya Ràdio, on han treballat els nostres contertulis, i un costumari radiofònic que ha estat absolutament impagable. Algunes de les frases que hem escoltat, Mònica Terribas, trobo a faltar tenir gent amb qui compartir el que penso, l'equip. Antoni Bassas, mai he tingut les coses tan clares com quan he arrencat el dia a primera hora del matí. Josep Cuní, tu per qui treballes? Per l'oient que t'ha de mereixer tot el respecte del món. Jordi Basté, que hem de dir, el rei de la nostàlgia. Jo crec que és un tro que ningú li pot arrebatar a Catalunya. Ens ha convocat a tots per fer aquesta jornada nostàlgica que podríem tancar amb un eslògan que jo crec que signaríem tots els que som asseguts en aquesta taula, Cuní, Bassas, Terribas, Basté i Serra. A tot hora, al seu servei. I per acabar del tot, una cosa que jo sé que la Mònica Terribas aprecia especialment, que és un acudit. I no voldria ser menys en homenatge al Tian Riba, faré un acudit que és el millor acudit que porta explicant el meu pare des de fa potser més de 60 anys. Dos homes es troben a la platja, dins del mar en remull, i un li diu a l'altre, no nades nada? I l'altre diu, no traje traje.
d'esports, Antoni.
Molt bé.
Val, espera, tu, vinc, et saludarà una persona que formava tàndem amb tu.
Hombre.
I serà una de les persones que ens acompanyarà, bueno, que ens acompanyarà d'aquí una estona. Què? Hola. Era, recordeu, era durant molts anys futbol a Catalunya Ràdio, amb aquella veu del Carles Lluís Vinyoles,
sí, home,
que deia amb Joaquim Maria Puyal, Antoni Bassas i Pilar Calvo. Bon dia, Pilar.
Molt bon dia.
No,
molt bon dia.
No trobes a faltar, això?
Molt. Ho trobo molt a faltar. I us venia escoltant i d'entrada us he de dir que em sento molt, molt, molt honorada de compartir taula amb tots vosaltres. I amb vosaltres també, especialment dones empoderades, potents i fantàstiques. I sí, ho trobo a faltar. El que passa és que jo he tingut, soc molt afortunada, l'altre dia escoltava les paraules de Saura quan parlava de l'afortunat que havia estat. Jo aquest any farà 40 anys que vam fundar Catalunya Ràdio.
Sí, senyora.
I des que vaig començar a treballar, he tingut la sort de ser molt feliç allà on he treballat. Amb la qual cosa trobo a faltar totes les meves feines anteriors, però des de la il·lusió i la seguretat que sóc feliç fent el que estic fent. En cada moment de la meva vida m'ha passat això. I això és ser molt afortunada.
Apa, que no vam riure, Pilar.
Molt. Vam riure molt.
Vam riure molt, eh?
Vam
molt,
riure
molt. I vam fer moltes barbaritats, que ara serien, bueno, estaríem tancats encara... Ella també,
eh? Bulletins de la una.
Bulletins, sí, sí, de la una. I de les dues.
I de les dues, igual. Bueno, ara en parlem amb Pilar Calvo i d'altres, que parlem d'esports, de futbol i de la ràdio esportiva. D'aquí a uns moments. Mònica Terribas, fins dilluns que ve. Antoni Bassas i Josep Cunill, fins quan vulgueu. I sobretot als tres, gràcies per aprendre tant de vosaltres i de la vostra companyia i amistat. Felicitats, mestres.
No oblidis, gràcies, que la nostàlgia tampoc és el que era, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. No. I ja no porto recada per recordar-me. Per culpa del Bonic. Gràcies i fins la setmana que ve. Un moment, sisplau, que de seguida continuem aquí al Món de RAC1. 10:22.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo. Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Jocs de tovalloles abans des de 23,95 €, ara 14,95. I funda nòrdica dues peces des de 14,50 €. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exaurir existències. Montse Interiors et desitja un feliç dia mundial de la ràdio.
Els teus fills no necessiten saber a quin preu està la benzina. Necessiten cantar amb tu en el cotxe de camí cap a casa. I tu necessites la tranquil·litat de poder seguir-los cuidant amb el millor. Per això a Danone arrenquem l'any abaixant els preus a 1 € amb la qualitat de sempre. El que és essencial és ajudar-nos. Iogurt Danone.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ni el mes del teu aniversari, ni en el que comença la primavera, poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja el 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Aquest Sant Valentí recorda que l'amor no necessita grans ostentacions, que a l'amor de veritat no li cal un viatge per a dues persones als fiords, amb excursions en trineu i sopar sota l'aurora boreal. Tot i que, vaja, dit així, a l'amor tampoc li anirà malament una setmaneta de creuer, eh? Aquest 18 de febrer celebra l'amor en gran. Sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions en premis. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid. Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Es un revista por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo valorado, súper conectado.
Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
¿Qué habrá querido decir mi madre con eso de que tengo que cambiar? ¿Se referirá a que renueve mi antiguo dispositivo y lo cambie por el nuevo Galaxy S23 y su increíble modo Nectography? Pues con lo que sabe mi madre de ahorrar, seguramente. Precompra ya el nuevo Samsung Galaxy S23 con un descuento adicional entregando tu antiguo dispositivo de cualquier marca. Descubre cuánto ahorras y consulta condiciones en samsung.com.
RAC1 us està oferint el Dia Mundial de la Ràdio amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 €, ara des de 35,95. I Play Geo doble cara, abans des de 79,95 €, ara des de 19,95. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exaurir existències. Montse Interiors et desitja un feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Els teus fills no necessiten saber a quin preu està la benzina. Necessiten cantar amb tu en el cotxe de camí cap a casa. I tu necessites la tranquil·litat de poder seguir-los cuidant amb el millor. Per això a Danone arrenquem l'any abaixant els preus a 1 € amb la qualitat de sempre. El que és essencial és ajudar-nos. Iogurt Danone.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
Benvinguts a bord. El nou succés Intercross arribarà a l'hora a la destinació. Casa rural en família. Poden dipositar les bicicletes i la mascota al maleter més ampli de la gamma.
Nou Sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja els dies C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Compra al supermercat Bonpreu Esclat online amb la subscripció B-Pass i oblida't dels costos d'entrega. Subscriu-te ara a B-Pass des de només 5,99 € al mes i comença a estalviar. Escull la modalitat de subscripció B-Pass que millor s'adapti a tu i gaudeix del cost del servei gratuït. A més, també gaudiràs d'un cèntim addicional de descompte per litre a les benzineres Esclat Oil.
Nena, amb tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí.
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 us està oferint el Dia Mundial de la Ràdio amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Oi, perdó, calla. Aquest riure ja el sabeu de qui és, ja. Per tant, ja la sorpresa segona en l'aire. La Pilar Calvo és aquí. Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
De la cadena SER. I hola, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Transmissions de l'Espanyol a Catalunya Ràdio.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Això dels esports és una cosa curiosa. Tu veus que amb el tema de quan han vingut el Bassas, les Arribes, quan ha vingut el Cuní, ja, tenies aquí un guió. Arriben els esports i em foto. L'Albert Pedrol em foto el pròxim partit de Champions, en qui juga el Barça i tal, per tant... Sí. Les èpoques d'esports s'han de
això, perquè, això passa perquè el Pedrol fa 10 minuts estava mirant la Super Bowl sucant melindros i avui ha anat a dormir massa tard.
Jo me'n recordo això, l'Eudald Serra ho pot dir, la Josep Antona Isa sempre deia que...
Els
això...
elefants que xoquen.
Això és la seva definició del...
Una molt bona descripció, sí senyor.
Els elefants sí, senyor. Que xoquen. Escolta, avui vull parlar de la ràdio esportiva en general, amb transmissions... Bueno, bàsicament en transmissions, perquè els que heu esteu aquí i a la Pilar Calvo bàsicament han fet transmissions. Joan Maria, han canviat molt les transmissions de les que escoltaves tu quan eres petit a ara o no?
Home, moltíssim. Moltíssim, perquè mira, jo ara estava comentant allà la redacció, no, dels que vam créixer escoltant el Puyal, per exemple, en el futbol, però que vam créixer, per exemple, escoltant de tu, per exemple, fent el bàsquet, o en el meu cas escoltant el Javier Ares i el González Linares fent ciclisme. Però en molts casos d'aquests, en el cas del ciclisme no, però en molts casos d'aquests, una de les diferències gegantines que hi havia és que tu la majoria de partits no els veies, perquè no els podies veure. En el meu cas, com a soci del Barça amb seient, jo els partits de casa sí que els veia amb el meu pare al camp, i per tant la ràdio podia ser un acompanyament, però els partits de fora, la majoria no els televisaven. No. Per tant, en el moment que començava el partit del Barça, jo, en el meu cas, em connectava a la ràdio. I em connectava a la ràdio, en aquest cas, amb el Quim, i aleshores va haver-hi un moment que va aparèixer un fenomen que la gent de la meva generació crec que el recorda molt, que és el del Força Barça, de l'Arús.
I
que aleshores aquí hi havia, en funció del partit, triaves aquella transmissió que t'explicava el partit, no? El pilota, pilota, pilota del Puyal, o amb un 3-0, un partit avorrit, fins i tot un partit al camp on tu ja l'estaves veient, et posaves aquell fenomen que va ser l'Arús i companyia. Amb això què vull dir? Que ara la majoria de nosaltres continuem narrant per aquella gent que no veu el partit, perquè al final nosaltres estem fent ràdio i no estem fent tele, però crec que som molt conscients que hi ha molta gent que està veient el partit. Uh-huh. És més, que hi ha molta gent que no entén el futbol sense aquest complement de veure'l, però que te l'expliquin amb l'estil de la ràdio.
Uh-huh. Flaqui.
Sí, crec que la televisió és el gran canvi quan es comencen a fer tots els partits. És el gran canvi, el gran repte d'adaptar-nos a aquesta nova realitat sense oblidar-nos que com diu el Pou, estem adreçant-nos a aquella gent que no està veient el partit. Hem de ser els seus ulls a través de la nostra veu i la nostra manera de descriure les accions. Però és veritat que crec que d'uns anys cap aquí, sobretot arrel de que tots els partits es fan per televisió, la ràdio ha tendit a fer un llenguatge, sense abandonar l'estil pur de la ràdio de descriure i tal, però que a vegades donem percebudes per part de l'oient coses que li hem d'explicar sí o sí, i això fa que a vegades la ràdio tendeixi a fer una narració un puntet més televisiva, i en canvi la televisió s'ha produït el factor, crec que al revés, és que la televisió, que abans era un simple acompanyament de qui portava la pilota, molts silencis, ha evolucionat cap a un llenguatge molt radiofònic, i ara la televisió gairebé és molt redundant, no?, perquè t'explica tot el que passa, tot i que tu ja ho estàs veient, i li posa la passió que sempre ha estat pròpia de la ràdio, i que la tele fa uns anys no tenia. Però crec que, tot i que tothom estigui veient els partits, crec que com a narradors de ràdio, hem de tenir l'obligació d'adreçar-nos a aquells que encara no estiguin veient el partit, aquell que estigui al cotxe, que ens escolti o no escolti. Per tant, el descriure tot allò que vam aprendre de Puyal, doncs el mantenir-ho, el ser capaç de descriure de fotografies constants d'on està la pilota, de qui té davant el jugador, de quanta més informació a través de la nostra veu li podem donar a l'oient, doncs molt, molt millor. No?
L'Eudald ha fet narracions de bàsquet, ha fet narracions de futbol amb una època i amb l'altra, és a dir, tu és transgeneracional.
Sí.
Ha canviat molt la transmissió,
sí.
Creu, del
sí, sí. Des de... Només si comptem la quantitat de persones, per exemple, que ja feien una transmissió fa 30 anys, als que hi ha ara, no? Jo recordo quan fèiem el bàsquet, el fèiem tu i jo normalment, per exemple. Un micròfon autònom, un narrador, no hi havia analista... No hi havia pràcticament. I si era un diumenge i hi havia més partits en dansa, hi havia algú al centre de dades, que normalment era el Batllori. Si no, ara una transmissió, no sé, potser nosaltres a la nostra transmissió a l'Espanyol serem 7 o 8. I clar, només amb això ja ha canviat moltíssim. Després amb la freqüència de temps també, els posts i els pres són molt més llargs normalment del que eren abans. Ha canviat molt i és cert que ha canviat perquè s'ha hagut d'anar adaptant també a tots els canvis que s'han anat fent, però sí que té raó el Flaqui amb el que deia abans, que és que jo crec que s'ha adaptat molt més la tele a la forma de transmetre la ràdio que no al revés. És a dir, aquella emoció que de vegades té la ràdio, que això no significa cridar i que quan la pilota està a la zona defensiva ja sembla que hagis de marcar un gol, hi ha gent que ho fa, però això no és això. Sí que crec que en general les televisions han dit o ens adaptem a la forma de narrar de la ràdio o la gent farà el que fa molta gent, que veu les imatges i escolta la ràdio.
Quan les transmissions de Perdona, Pilar, les transmissions, vam riure amb l'Eudald. Hi ha la famosa anècdota, Eudald, tu que les expliques molt bé, la famosa anècdota d'aquella famosa frase de Núñez,
sí, home,
la blaugrana.
Sí, sí, sí.
Explica.
Copa d'Europa, Copa d'Europa, eh?
Copa d'Europa,
ni Eurolliga encara, Copa d'Europa, i crec que el Barça va guanyar en el Maccabi, al Palau, era l'època aquella en què el Palau Blaugrana et deixaven entrar abans, a mitja part i al final, a dins,
a
que hi havia una llotja molt petita amb un bar, i clar, baixaven i allà els agafaves directament, sí, sí, i podies parlar amb ells, no hi havia cap problema. A Barça duia una ratxa espectacular, estem parlant d'època Solozabal, Civil, Ibep i Norris, etc. 8 partits guanyats i ja estaven classificats, i agafo el Núñez i li dic: president, un moment, sisplau, si se'm para allò que t'agafava pel braç, dic: 8 de 8 l'equip directe a Munic, la Final Four es feia a Munic aquell any, i em diu: sí, sí, molt bonic, molt bonic. I jo dic: no m'entès bé, no? I dic: no, li deia que Munic. Ja t'ho he dit, molt bonic, molt bonic. I llavors dic: Basté, clar, tu t'estaves amb perdó, descollonat. Diu: no, continua tu.
Espavila't.
M'ha deixat allà.
Espavila't. Jo no podia.
Sempre me n'han recordat.
És que no podia.
I llavors sempre deia: on tenim, a Munic? Molt bonic.
Pilar.
Jo volia destacar, sobretot, que la tecnologia ha permès que les transmissions es socialitzessin, com s'estava dient, s'especialitzessin també. I crec que també hem arribat a un punt en el que ja no només estàs pendent del que passa al camp o a la pista, sinó que estàs pendent del que passa entre la gent, entre l'afició. És a dir, també s'ha aconseguit aquesta comunió, aquesta interactivitat amb la gent que t'està veient o que t'està escoltant. I això ha fet que les transmissions siguin més riques que mai. Ara realment és una festa, o sigui, escoltar una transmissió, ja estic molt d'acord, les transmissions de televisió estan intentant en molts aspectes fer ràdio, però la ràdio és la ràdio, i totes aquestes fotografies, tu abans parlaves de fotografies d'on és la pilota, és que amb el Puyal era: vull la fotografia d'on és qualsevol detall. Jo me'n recordo que en una transmissió al Sardinero va haver-hi dos moments que vaig interrompre el mestre, ja sabeu, que quan obries micro era per dir alguna cosa que realment aportés, si no, després no el tallis, no? I va ser una vegada perquè a l'Ivan de la Penya va anar a la banda, en un moment que evidentment que la pilota no està en joc, va a la banda, es canvia una de les botes i es posa tacs de goma en un costat i tacs de metall en l'altre. I jo, clar, jo ho comento, clar, allò va donar un joc bestial. Però és que al cap de una estona veig a l'Àngel Mur ficant la mà per les clavegueres, literal, del camp, del Sardinero. I aleshores jo dic: Àngel Mur ficant la mà per les clavegueres. Clar, imagina't, a mig d'una transmissió de futbol, pam! I clar, van dir el Joaquim: Pilar, pots explicar?
Ai.
I dic: és que a no sé qui se li ha caigut l'anell de boda, de casat,
sí, sí.
I li ha caigut a les clavegueres, no sé de qui és, i està l'Àngel Mur buscant-ho, perquè clar, imagina't, eren aquests detalls que deies, ostres, enmig d'una transmissió, el joc que donava.
Clar, no? Llavors has d'explicar que és que es podia estar rondant de camp.
Sí, sí, no, no.
L'Edu de Valle, que ha sigut, a més de fer les transmissions a l'Espanyol, cap d'esports, pot confirmar que de la mateixa manera que hi ha hagut una futbolització de la política, perquè ara tu pots anar al Congrés i gairebé agafar el president del govern d'Espanya per l'Espanya, com passava fa 30 anys o 20, al futbol, hi ha hagut una politització del futbol. És a dir, ara, tot allò que ara parlava amb l'Eudald d'anar a la llotja, o la Pilar que estava asseguda a la gespa, Però és que estava assegut a la gespa i podies posar, agafar el jugador quan acabava el partit.
Però és que això ho feia la Pilar, però això encara ho feia el Roger Saperes, el Barça jugar a
Això quan va acabar?
Fa 4 dies. L'altre dia recordàvem que el Gamper, que Ronaldinho torna aquí amb el Milan, el Saperes l'enganxa i el té 3 minuts allà a la gespa.
Això quan s'acaba?
Això s'acaba, jo crec, que l'any 2009, 2010...
Quan entra la Lliga de Tebas, per
exemple. Sí, hi ha, el Sarau aquell que ens obliguen a pagar.
Hi ha una temporada que les ràdios decidim no entrar als estadis perquè...
Allà és on hi ha un...
Allà hi ha un clic.
12-13, aproximadament. Una mica abans ja havien fet fora els inalàmbrics. De fet, el famós gol de Coro que salva l'Espanyol de l'ascens a segona l'any 2006, jo salto sobre la pinya, era inalàmbric, salto sobre la pinya dels futbolistes amb un cigarro a la boca. A la mà. Perquè no es podia fer... bé, de fet, tampoc estava prohibit en aquell moment, no. I dels nervis, me n'adono ara veient els vídeos que portava que no vaig deixar anar el cigarro. I després, amb els... I després, quan xiula l'àrbitre al final del partit, entrem a la gespa i saltem a sobre els jugadors.
Hi ha un altre canvi, jo crec que aquest no té a veure amb la nostra feina, però ha ajudat molt a la nostra feina, que és que ara... ens poden escoltar des de tot el món. Ahir jo ho pensava, sabent que després venia aquí, jo pensava, fa relativament poc, quan tu baixaves per la P7, hi havia un moment
que la ràdio
que RAC1 desapareixia. I després Catalunya Ràdio encara sonava més enllà, hi havia un moment també que desapareixia. I en canvi ahir, tu poses l'aplicació al mòbil, t'endolles, i tens el tu diràs de RAC1, estiguis a Benicarló, a Xangai... el que sigui, i això sembla una tonteria, però no ho és. Jo recordo la primera vegada que un oient ens envia un mail dient escolto el Tu Diràs, per mi el Tu Diràs és un programa de matins, deia, perquè jo me'l poso de Boston a la meva facultat, hi ha una hora i mitja, i vaig amb tren. I aleshores, per mi, el programa de matí és un programa d'esports, perquè me'l baixo, me'l poso i l'escolto durant l'hora i mitja de tren i vaig pensar, clar, això per la ràdio és meravellós, clar. Perquè pots fer-ho a qualsevol hora, però en el cas del futbol hi ha molta gent que ens escolta a tots des del lloc on viu, amb el seu canvi horari, si han de matinar matinen, si han d'anar-se'n a dormir tard, se'n van a dormir, i el poden escoltar en directe des de l'altra punta del món. Clar, això fa 4 dies
impossible.
No, és que hi ha dues coses. Per una banda, com ha canviat la transmissió en quant a les persones que hi participen, la manera de transmetre, que tot això ha anat evolucionant, i després hi ha el tema tecnològic. És que, clar, tu apuntes això, però és que ja si parlem amb els mitjans que treballàvem fa 30 anys, línies microfòniques, que em semblava extraordinari, i ara que ho fas ja per fibra òptica...
Que em sembla horrorós tot seguit,
Els quàntums... ja no parlem del telèfon, del mòbil.
No, però de fet, Eudald, és que avui ara dèiem que pràcticament no es poden moure els micròfons autònoms, quan des d'un punt de vista tecnològic ara serien més autònoms que mai.
Home, i tant!
Perquè anirien amb molt menys pes, amb eines molt més àgils...
Jo portava... I
ara es podrien moure...
Podries entrar des de qualsevol racó de l'estat.
Era crossfit, la Pilar ho sap molt bé.
Sí, aquella antena que es doblegava, s'enganxava tot arreu.
Ei, que podies treure un ull en
totalment.
Enganxar-te amb la publicitat de la pavelló de la penya i caure allà enmig del pavelló.
Ara realment l'autonomia...
No sé per què em sona això.
L'autonomia del periodista ara seria absoluta per moure't sense... Estàs rascant, no sé què... No, podries... I en canvi... a la que et mous una mica més enllà de l'àrea permesa amenaces
i ara tan limitat, i a més és curiós perquè ara la Lliga ha incorporat les ràdios en el show de les televisions, perquè ara les ràdios estatals quan hi ha un gol en el partit del Barça o del Madrid, al cap d'uns minuts punxen com ha narrat el gol aquella emissora, és a dir, que incorporen la ràdio, és a dir, per una banda et limiten molt la teva feina perquè no et deixen sortir de la cabina, però en el fons t'acaben utilitzant per formar part del seu show, no?
I Joan Maria, també a les transmissions està la limitació de que no et pots bellugar per on vols a la graderia.
És a dir,
també hi ha aquesta limitació, perquè tu abans podies agafar amb el teu inalàmbric i sempre que la cobertura ho permetés i la bateria aguantés, et podies anar a l'altre costat del camp perquè t'havien dit que hi havia no sé qui que era representant d'un jugador que estava, o d'un club que estava...
També et dic, Pilar, una cosa que està passant ara, que potser això té molt a veure amb el que ara comentava el Pou, que és... L'altre dia, la Marta Ramon va dir, quan vam connectar a poc abans, no la Marta Ramon, el Saperes va ser, a pocs minuts abans de les 12, amb la roda de premsa a la porta, va dir que hi havia uns 80 o 85 periodistes acreditats.
Sí, sí.
Esclar, això fa 20 anys.
No, no.
No, no. És a dir, quan tu vas començar aquí a RAC1 el 2000, això era impensable. I a la nostra època, quan fèiem... Bueno, és que érem quatre. Sí, és que érem quatre.
És que nosaltres, clar, la nostra generació, amb el Flaqui també, hem viscut el moment on també hi ha hagut una segregació en el viatge. Clar, nosaltres quan comencem el Barça a jugar a RAC1, nosaltres compartíem l'avió amb els futbolistes. Oh, i per tant tu estaves a l'aeroport, aquella estona que s'havien d'esperar, la gent estava per allà i tu veies a un parlant amb Rivaldo, l'altre amb Saviola, l'altre amb el segon entrenador no sé què, i no, podies pactar, escolta, després de l'entrenament no, podem fer una xerrada, una entrevista, no sé què, no sé quantos. I això durant molts anys, fins que Luis Enrique diu prou. Clar, són molts anys, eh? Luis Enrique diu prou després de Berlín.
Sí, sí.
Vull dir que estem parlant de que durant 16-17 anys encara hi ha una certa convivència, tot i que cada vegada es va reduint més.
No, el procés de bunkerització es va més i arrel de la pandèmia s'ha accelerat, perquè, per exemple, les zones mixtes, que era un dels espais comuns, crec que més importants per traslladar la veu dels futbolistes als oients, això ha desaparegut. Les
també
zones
una
mixtes
cosa,
ara són una excepció.
Que jo sempre ho comento, això, que és que, a diferència d'altres funcions a la ràdio, els narradors, jo crec que hem tingut la sort, jo sempre m'he sentit un privilegiat en aquest sentit, que som els periodistes que necessitem menys l'esportista i aquest espai de l'entrevista i això. Perquè al final tu el que has de fer és explicar el partit en directe. O sigui, és el filet de tota la setmana, perquè després l'altre són les patates fregides, l'enciam, etc. Importantíssim, eh? Però tot es basa al final al voltant del que passa durant aquells 90 minuts. El partit, en teoria,
el diumenge,
és el pal de paller de tot. I allò, a nosaltres ens toca explicar-ho en directe, mentre està passant o estàs explicant, que és aquest directe sense xarxa, que crec que fa que tots plegats faci tants anys que ho estem fent i que tenim ganes de continuar-ho fent, i afortunadament això no depèn de si la Lliga et deixa fer una entrevista o no, etc. Diguéssim, la narració en si continua sent el que era fa 30 o 40 anys, que és una persona amb un micro, 5 persones, 7 persones, intentant explicar el millor possible allò que passa.
Edu. No, i tornant al model de transmissions que apuntàveu abans, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, una de les coses que més estimem de la ràdio és aquesta propietat camaleònica que té, que se sap adaptar als temps que avança, i per això jo crec que no morirà mai, no passarà mai de moda, i sempre hi serà. I una mica les transmissions esportives han fet una mica això, han fet aquesta evolució cap a allò que diu Florentino Pérez, que la gent ja no mira el futbol, la gent jove ja no mira el futbol. Doncs bé, les transmissions s'han convertit en una mena de sitcom, amb personatges, amb molta gent, com ara deia l'Eudald. Jo ho agraeixo, com a oient jo ho agraeixo. És veritat que hi ha aquella dicotomia de si jo tinc un vincle emocional amb l'equip que m'estan explicant, el partit del qual m'estan explicant, jo vull pilota, com el Puyal, com els mestres, com els referents, com els històrics. Però si no tinc cap vincle emocional, que em passa en la immensa majoria de transmissions, amb l'equip que està jugant, jo vull que m'entretinguin també. No vull que m'expliquin només el partit. Probablement l'estic veient a la tele, i encara que no l'estic veient per la tele, jo gaudeixo moltíssim si, més enllà d'explicar-me el partit, tu em generes allà una sitcom, amb personatges, amb un comentarista que la diu grossa, que el narrador està barallant-se amb els altres per explicar el que està passant. Jo fins i tot, en determinats... En futbol potser no tant, però recupero transmissions sabent quin ha estat el resultat?
Són les 10:48 minuts, vaig a la publicitat, i com passen aquestes coses, perquè si no, no serien periodistes d'esports que pensin en aquests minuts, alguna anècdota d'aquests camps de futbol de Déu. Un moment.
RAC 1.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, viene a Barcelona. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar, con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900-696-020 o en insparia.es.
Més, 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 més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara. Agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara Ponés.
¿Sí?
Hey, Jordi, hace días que no sales de galerías. ¿Vamos a tomar un café?
Uf, no sé. Me pillas en plena segunda rebajas y voy a tope. Probar sofás es muy duro, ¿sabes?
Segunda rebajas en Galerías del Tresillo de hasta un 55% de descuento. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Ja és temps de calçotades i a la Masia d'Esplugues encenem les brases perquè te'n facis un tip.
Calçotades, carta i menú diari amb producte de proximitat a la Masia d'Esplugues. Un petit oasi a l'entrada de Barcelona i amb pàrquing propi.
Diverses sales polivalents per a tot tipus d'esdeveniments. Batejos, comunions, casaments o trobades empresarials.
Més informació a calblai.com.
Calblai, la Masia de tota la vida.
Passi el que passi... No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 minuts i les 11 en punt del matí. D'aquí una estona parlarem de la ràdio musical. Segurament moltes vegades amb això i allò de la generalista, la musical, amb... 5 persones que han fet molta ràdio musical. Vaja, de fet, alguna d'elles té el rècord de la història de la ràdio a nivell d'Espanya d'una emissora musical. I després avui farem un especial diàling, i no amb el Bartolí. M'encanta ser... Bueno, amb una persona que... És que no puc explicar res, de debò, és que no em deixen explicar res, però avui a la una de la matinada passarà una cosa molt curiosa en aquesta ràdio. Ja està, no em feu parlar, és que de debò m'ho faré sobre, no vull vengar-ho dalt, recorda't una que...
Jordi, va.
No puc.
Per
què? No, perquè no.
Porto des d'ahir pensant a veure què, dic, ara li traurem.
No, em feu dir res. Què, Eudald?
A veure, n'hi ha unes quantes, eh? Jo no vaig perdre mai la cartera fent una transmissió, però vaja.
Això és una indirecta.
És una indirecta. Jo no li perdo mai la cartera fent una transmissió, bàsicament perquè no em bellugo tant. Però sí que puc... N'hi ha diverses, però una que recordo molt va ser... Devia ser primers del 2000... Hi havia un equip que va pujar a primera divisió, que era l'Extremadura, us en recordeu? Sí, el Mendalejo.
Hòstia, no, el Mendalejo.
Crec que aquell any havien baixat a segona, però li va tocar l'Espanyol partit de Copa. I era entre setmana, i hi havia més partits, crec que coincidia amb la transmissió del Puyal, etc. Total, que jo, clar, no feia la narració completa, anava fent connexions de tant en tant. M'entro un tio a la cabina.
Bueno, el famós, és un gènere, no, això, de la gent que entra a la cabina?
Sí, se'm queda mirant. Però fixament va estar allà estona i no digui res, calla. I al cap d'una estona em diu, amb el marcador a davant de la posició de Déu, un marcador ben gran, empate a cero, partit, bueno, ja us ho podeu imaginar, ¿cuánto van?, em diu. I jo vaig veure que la cosa no anava bé, que li faltaven un parell de patates per fer el quilo, vaja. I ¿cuánto van?, dic, però si lo pone aquí delante. I llavors just el Puyol em dona pas i, clar, entro un català. I llavors ja, la bèstia es va transformar. Que si aquí me hablan en cristiano, que estamos en Extremadura, que no sé què. I clar, jo no podia treure'm els cascos i dir-li, por favor, abandone la cabina, no? Total, que començo a fer així, aixecar els braços, demanant socors, i veig que es planten. Compte, que això és el més bo. Dos guardes de seguretat I dic, ja està, estic salvat. I els dic, hombre, por l'amor de Dios, que este hombre va borratxo, que no lo ven. I es foten a riure i passen de llarg.
No!
I tant, i tant. Van passar olímpicament. I al final, el company Tomàs Andreu de l'Esport, sí, que feia dos com jo, em va venir al rescat i evidentment va poder-lo treure. I li vaig dir, per si de cas, queda't la sobra per a mi. A fer-me de guardaespatlles.
I la, te'n recordes alguna o no?
Sí, moltes, normalment relacionades amb el fet de ser dona en un món d'homes, i al principi de tot, sobretot, me'n recordo que una vegada volíem entrar, estàvem demanant les acreditacions per entrar al camp del València, i el porter no volia que jo entrés, perquè es pensava que era la nòvia del Puyol i que m'estaven colant, no? I, sí, 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 i després també em va passar una vegada en un Espanyol Madrid que em va tocar fer inalàmbric, no em preguntis per què. No recordo, però va sortir el porter del Reial, bueno, va sortir el Bullo, i jo anava amb l'inalàmbric, que era enorme, el micròfon a la mà, i em va preguntar directament, però tu eres periodista? I digo, no, esto es mi bolso. Vull dir, és que et trobaves en situacions d'aquestes que, per exemple, el Lluís Sitjà de Mallorca, al sí, principi, amb un torneig d'aquests d'estiu, Ciutat de Palma i tal, a mi no em van deixar entrar a la llotja perquè era una dona. I no vaig poder... Sí, et trobes en moltes situacions aquestes, no? I per mi, sí, són anècdotes, però sempre m'agrada destacar o recordar aquest tipus d'anècdotes també per recordar-li a les dones que hem fet molt camí, però que encara n'hi ha molt per fer, no?
I que n'hi havia... És que ara es parla del paper de que si la dona a l'entrada de l'esport... Va haver una generació, Pilar? Hòstia, que no l'hem d'oblidar, eh? Olga Viza.
Sí, sí.
Pilar Calvo. Isabel Bosch.
Gemma Gallent.
Gemma Gallent. La Mercè Baient. Espera, que en sortiran moltíssimes, i me les estic oblidant, i en sortirien 25.000.
Cristina Corral.
Cristina Corral.
La Verónica Pareja.
La Verónica Pareja. Sí, la Còrdula Reinhardt. Sí, sí. La Imma Mentruit.
La Cristina Cubero, també. La Cristina Cubero. Va ser una mica més...
Espera, qui més? Qui, ui, però si n'hi havia, però un fotimer. Si no entraves al conjunt global d'Espanya, hi havia la Maria Escario, la Maria Antonia, sí, Martínez, Alés, la Merengona...
L'Olga Viza l'Indin, no?
Sí, l'Olga Viza, home, i segur que ens deixem moltes, perquè en aquella època va ser una època que hi havia molta dona periodista, molta dona periodista, i molt bona, per cert. Bueno, anècdota, Flaqui.
Bé, n'hi ha unes quantes també, però dia del meu debut, fent partits del Barça, Supercopa d'Espanya al camp del Betis, estiu del 2005, arribem a l'estadi, jo mega nerviós, i per una errada de les acreditacions no tenim cabina. I aleshores em tiren un cable i em diuen, vostè narrarà aquí. I aquí era, enmig de la gent, enmig del públic del Betis. Bueno, van marcar Juli, Eto i Ronaldinho. Diguéssim que el primer dia et regales amb els gols. I al final, jo aleshores narrava en català també. I diguéssim que el públic del meu voltant es van escalfant fins que al final una senyora gran es va girar. Va dir, Quijo, tiene una gran bo. Però no grites tanto, por favor! No grites tanto!
Aquesta és una altra, i hi ha gent que crida molt.
Bé, és que aquí ja podríem parlar de models de transmissió, que ho hem parlat moltes vegades amb el Flaqui, o quan hem fet classes a la facultat, amb l'Edu també i el Flaqui ho hem comentat, que això simplement són models. És a dir, per exemple, el model català és un model que diu que el volum, la velocitat i el to tenen a veure amb la importància de la jugada, en quina situació del camp està, com està el marcador, quin tipus de partit és, etc. És a dir, que tu, sense dir res, no, dient només nanà, amb el to, la velocitat i el volum, ja li pots dir a l'oient si ha d'estar molt atent o poc atent. I, en canvi, per exemple, el model espanyol és de... Comencem ja molt amunt, des de gairebé túnel de vestidors, estem molt amunt molta estona, que també és un model, jo crec que també bastant llatinoamericà, no? Total. El de l'estat,
sí,
aquí a dalt.
Per mi personalment no té res a veure el model de narració que feia jo quan feia els partits en català, model Catalunya Ràdio, model RAC1, que quan passes a fer el carrusel deportivo, que t'implica un ritme, clar, al final també el carrusel, hi ha partits que som, ara parlàvem de la quantitat de gent, hi ha hagut clàssics Barça-Madrid, que igual són 20 persones que tenen dret a veu.
La processió de micròfon va caríssima.
I a part exigeixen que durant el partit estiguis, que a vegades té la pilota, tenia la pilota Puyol en defensa, però clar, tu pel model de programa has d'estar molt amunt.
És que la vostra primera connexió en silenci, correcte, amb les alineacions, sí. Si tu estàs al camp allà treballant, preparant la teva, i algú connecta, no? Connecten amb els de la Sera, Onda Cero, la Ràdio Nacional, etc. I totes aquestes ràdios, tots els periodistes, quan donen les alineacions, ja estan en un volum molt més alt que nosaltres, però és un tema de cultura, de model. És a dir, si no ho fessis així, duraries tres partits.
Sí, sí.
Perquè això funciona d'aquesta
manera. Això no ajuda a la fòbia malaltissa de tot narrador, que és quedar-se fònic o sense veu. És una fòbia que tenim permanentment.
Imma Pedemonte, que ens hem oblidat, per exemple, l'Imma Pedemonte. Aviam, Joan Maria Pou i acabarà la Déu de Batlle.
Bé, jo, una molt curta relacionada amb el camp del Betis, que és el debut de Xavi Cupido com a tècnic del Barça jugar RAC1. El seu primer dia és el Villamarín, crec que aleshores Ruiz de l'Opera, i nosaltres estem asseguts a la primera